Bon dia, els pagesos de l'Alta Garrotxa pateixen per l'augment de cérvols que hi ha a la zona.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres tenim un tancàs de les vaques allà i com passen la nit ens ho xafen tot i se'ns emporten tot. I llavors les vaques poden sortir, poden anar tot arreu. I pasturar, has de comptar que el camp al vespre per veure 25, 30, 40 cérvols per aquest camp hi són. I això fa molt de mal actualment la pagesia.
És un dels pagesos de la Garrotxa, Joan Picard, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Si amb els senglars i els cabirols no en tenien prou, ara veuen que desenes de cérvols els entren als camps i els fan malbé les seves produccions. Ja fa uns dies que els caçadors de Montagut estan fent esperes nocturnes per intentar reduir la població i que no es converteixi en un problema tan greu com passa també amb el senglar. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem com sempre en titulars. Avui és dilluns, 11 de març del 2024.
El dia en 4 minuts.
A la línia que ara fa uns segons comentàvem, el Departament d'Acció Climàtica ha allargat fins al 31 de març la batuda de cabirols a la Garrotxa i a l'Alt Empordà, també per la sobrepoblació. A la Garrotxa, la presència del cabirol als camps ja ha afectat greument conreus com els fesols de Santa Pau. Traslladar a l'Institut Escola Greda és la màxima prioritat de l'Ajuntament en matèria d'educació. Així ho ha assegurat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Anna Simó. El moviment feminista de la Garrotxa torna a reivindicar igualtat i justícia. Una de les activitats més destacades ha estat la inauguració de l'exposició Dones Artistes de la Garrotxa a càrrec de l'Associació Alba. El fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, rep la medalla de la ciutat d'Olot. Colón, de 75 anys, ha recollit el guardó en reconeixement a la seva trajectòria al capdavant d'aquest projecte social i empresarial, en un acte on hi han assistit més de 500 persones aquest dissabte al Teatre Principal d'Olot. Com ens sentim els garrotxins i les garrotxines? La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa promou una enquesta oberta per conèixer la situació actual dels habitants de la comarca. El cert és que en la societat actual cada vegada apareixen més casos de persones que se senten soles. En esports, la posada en escena espatlla l'obra de la Unió Esportiva Olot. L'equip de Pedro Dolera ha pagat un mal començament de partit, ha encaixat un gol molt matiner d'Albert López i ha acabat perdent el camp de l'Hospitalet per 1-0. També derrota de l'hoquei Olot, que no pot arrodonir la festa a la Josep Jou. Després de caure per 3-5 davant un miler d'espectadors, l'efectivitat del Sant Cugat de la mà de Pau Gilabert ha decantat el partit. I tampoc gaires bones notícies en tenis taula, perquè el club tenis taula Olot reviu el malson contra l'Alzira. Els olotins han marxat de València amb una derrota contundent per 4-1 que només ha pogut maquillar el punt de Diego Piño. L'Olot li guanya així l'averatge a l'Alzira, però només és un punt del descens.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Junts per Catalunya també presenta l'esmena a la totalitat als pressupostos del govern. El grup l'ha registrada minuts abans de finalitzar el termini al Parlament. Roberta, l'AP7 a Cambrils, després de gairebé 12 hores de tall de pagesos i ecologistes, les protestes es traslladen aquest dilluns a Mont-roig del Camp, on el ple municipal votarà una modificació urbanística per a la implementació de la fàbrica de bateries de l'OT. Les plantes redoblen la pol·linització per la sequera i es preveu una primavera complicada pels al·lèrgics. La quantitat de pol·len recollida fins ara els captadors supera les mitjanes històriques registrades des de 1994. El govern destinarà més de 6,9 milions d'euros a les subvencions de doblatge i subtitulació en català. 4,4 milions d'euros seran per a plataformes i 2,5 milions d'euros per al cinema. Precisament en la matèria del cinema, Bayona i Robot Dream sense Òscar, en una gala on triomfa Oppenheimer. Oppenheimer s'han portat 7 de les 13 estatuetes a què optava, seguida de ben a prop de Pobres Criatures, que finalment n'ha guanyat un total de 4. I Aliança Democràtica, que guanya les eleccions a Portugal, i l'extrema dreta triplica resultats. El Partit Socialista, fins ara al poder, queda segon i tindrà difícil seguir governant.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després d'un cap de setmana pletòric pel que fa a meteorologia, aquest dissabte més de 12-15 hores de pluja i neu, de 20 a 60 litres a molts sectors, fins i tot superant els 100 litres, Arbúcies o els 64, per exemple, Sant Privat d'Envàs o Girona mateix. Doncs ara ens ve una mica més de pausa, avui encara algun ruixat, demà això s'acaba i la setmana serà relativament tranquil·la amb poca pluja i una temperatura normal per aquesta època de l'any. No ve ni molt fred ni una calor exagerada, màximes els propers dies de 15 a 20 graus aproximadament. Bé, avui preveiem un dia variable, mig ennuvolat, al matí amb clarianes, algun banc de boira a l'interior, temperatures de 7-8 cap a la costa, 8-10 cap al Cap de Creus, aquí amb tramuntana moderada, a l'interior per sota del 5, i Osona, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, 0 graus de mínim en molts sectors, i alta muntanya fins a 5 o 7 sota 0. A la tarda algun ruixat, alguna petita tempesta pot caure a l'interior i al prelitoral. A la costa pot arribar alguna gotellada, poca cosa, al nord de l'Alt Empordà, al Pirineu Oriental, poca precipitació, i la cota de neu al voltant de 1.400 metres, tot i que en principi el Pirineu preveiem poca precipitació. Serien més ruixats de la zona prelitoral, al voltant del Gironès, les Gavarres, Baix Empordà, o també sud d'Osona i punts de la Garrotxa. Demà tindrem núvols i clarianes, però més aviat s'imposarà el sol, la temperatura no canvia, nit freda, dia agradable, i això doncs ens acompanyarà tota la setmana, potser divendres amb més núvols, però sense pertorbacions de més pluja o més neu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa a Ràdio Olot d'aquest dilluns 11 de març de 2024, parlant dels pagesos de l'Alta Garrotxa que pateixen per l'augment de cérvols que hi ha a la zona. Si amb els senglars i els cabirols no en tenien prou, ara veuen que desenes de cérvols els entren als camps i els fan malbé les seves produccions. Ja fa uns dies que els caçadors de Montagut estan fent esperes nocturnes per intentar reduir la població i que no es converteixi en un problema tan greu com passa amb el senglar. Ens dona tots els detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Els pagesos de l'Alta Garrotxa estan preocupats per l'augment de població de cérvols que hi està havent a la zona. Amb la sequera, aquests animals no troben menjar a la muntanya i baixen a camps on no solien sovintejar. Els pagesos asseguren que mai s'havien trobat amb una situació com la d'ara. En parla Joan Picard, pagès de Montagut.
Nosaltres tenim un tancàs de les vaques allà i com passen la nit ens ho xafen tot i se'ns emporten tot. I llavors les vaques poden sortir i poden anar tot arreu. I pasturar, has de comptar que el camp al vespre per veure 25, 30, 40 cérvols perquè aquests camps hi són. I això fa molt de mal actualment la pagesia.
Els pagesos diuen que els senglars no feien mal bé la colza, però els cérvols sí, per no parlar del blat o l'ordi. S'han trobat en situacions de quedar-se zero de segons quines produccions. En parla Josep Anglada, pagès de Montagut.
Hi ha cultius que no hi tenim cap problema, i feien cultius de cats en moltes zones que eren problemàtiques pel senglar, que ens anaven bé, com ara el tema de la colza, que el senglar ens el respectava molt, però ara ens trobem que els cérvols se'n mengen com a petita i sobretot com floreix, que se'n menja la flor, i un cop s'ha menjat la flor ja s'ha acabat la producció d'aquell camp. Quan ho sembres, el problema són els pots. Mentre es puja, el problema són els cérvols o les daines. Quan està granat a punt de cosechar, torna a ser el problema els pots. Vull dir que el problema l'arrosseguem tot, amb les diferents espècies l'arrosseguem tot l'any. I el problema era és poder arribar a collir alguna cosa a aquests camps.
Per aquest motiu, els caçadors de la zona des de ja fa uns dies estan fent esperes nocturnes per mirar d'evitar que els cérvols arribin als camps i causin danys als pagesos. En parla Jaume Busquets, president de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut.
Nosaltres ens trobem que aquí, en concret estic parlant de l'àrea de Montagut, un increment exponencial del cabirol i del cérvol. Llavors ens trobem que aquests últims temps estan fent molt més dany que els propis senglar i els pagesos ens queixen molt. Inclús hem hagut de demanar una sol·licitud per poder fer batudes nocturnes, més que batudes, esperes nocturnes, per eliminar sobretot el número de cérvols.
Tot amb els permisos de la Generalitat per intentar mitigar un problema que pagesos i caçadors esperen que no esdevingui greu, com la sobrepoblació de senglars que des de fa temps hi ha arreu del territori.
I per la seva banda, el Departament d'Acció Climàtica ha allargat fins al 31 de març la batuda de cabirols a la Garrotxa i a l'Alt Empordà, també per la sobrepoblació. A la Garrotxa, la presència de cabirol als camps ha afectat greument conreus com els fesols de Santa Pau. Des de la Federació Catalana de Caça valoren positivament la mesura i alerten que cada vegada més accidents de trànsit són causats per la presència de cabirols a les vies.
En una dècada s'han multiplicat pràcticament per 5 les captures de cabirol a la demarcació de Girona, passant d'uns 500 l'any 2012 a 2.400 l'any passat. La població d'aquest animal va creixent a poc a poc i fins i tot es comença a notar amb les dades d'accidentalitat a les carreteres. En parla Joan Espona, vicepresident de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
No solament pel conreu, sinó de tenir en compte que de cada quatre accidents que hi ha en aquest moment a les vies de circulació, una és del cabirols, vull dir, dels problemes, les que està, les denúncies que hi ha d'accident, no? Amb la qual cosa ja ens anem una mica més allà. L'únic problema que no té el cabirol en aquest moment, doncs, és que no hi ha perill de que ens creï la pesta, com pot ser, doncs, el senglar, no? Però l'altre, vull dir, fa bastant de mal.
Per aquest motiu, el Departament d'Acció Climàtica ha allargat el període de caça de cabirols, que l'ha equiparat amb el de senglar fins al 31 de març, la qual cosa facilita també els mateixos caçadors. La mesura s'ha aplicat a la Garrotxa i a l'Alt Empordà, sobretot pensant en dos conreus que són afectats greument pel cabirol, el de fesol de Santa Pau i les vinyes. Des de la Generalitat creuen que cal avançar-se, fer seguiments acurats de població de cabirol i prendre mesures. En parla Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica a Girona.
El fet de començar, ja dic, quan tot just veiem que això va en augment, ens ha de permetre, entre tots, acotar-ho suficientment com perquè no esdevingui un problema de la dimensió que podríem tenir ara amb el senglar.
A zones com l'Alta Garrotxa ja feia dies que els caçadors podien fer esperes nocturnes amb permisos de la Generalitat i ara continuen treballant per reduir la incidència que provoca aquest animal als pagesos. També s'està fent un control de la població.
Portant a terme un pla per fer censos de cabirol, com s'ha fet al seu moment amb el senglar o aquest o encara estem fent, no? A fi i efecte, doncs, de quan el Consell de Caça de Catalunya aprova l'ordre de vedes de l'any següent, doncs puguem tenir dades per poder tenir clar les mesures que s'han de prendre, no?
Pel que fa al senglar, durant tota la temporada la població s'ha reduït respecte a l'any passat gràcies a l'efecte de l'emergència cinegètica de l'any passat i la sequera, tot i que els caçadors alerten que des de fa uns dies està tornant a créixer la presència de porcs, especialment cries. Per ara, des de la Federació Catalana de Caça asseguren que no hi ha necessitat de decretar emergència cinegètica, tot i que sí creuen que la del senglar decretada l'any passat s'hauria d'haver aplicat abans.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlem d'educació, perquè traslladar l'Institut Escola Greda és la màxima prioritat de l'Ajuntament en matèria d'educació. Així ho ha assegurat l'alcalde d'Olot, Pep Berga, després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Anna Simó. Tot i això, Simó avisa que el departament ja té una llarga llista d'espera de sol·licituds, però es comprometen a parlar-ne. Pere Obac.
L'any 1971 es va construir l'Escola Llar d'Olot. Aquest equipament va servir perquè molts infants, tant de la comarca com de comarques veïnes, residissin i estudiessin allà. L'any 2013, el centre educatiu va canviar de nom per convertir-se en l'Institut Escola Greda. El cert, però, és que l'edifici té més de 50 anys, està deteriorat i necessita manteniment, a més de no poder encabir a tots els alumnes que té i el greuge que suposarà la construcció de la variant. Per això, l'Ajuntament té en ment traslladar el centre a uns terrenys del barri de Sant Miquel. Ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
El que tenim en aquest moment és un centre educatiu en un polígon industrial, on no hi viu cap infant, on no hi viu ningú, cap jove, i per tant té molt poc sentit, potser en va tenir en el passat perquè era un espai molt residencial, una escola on venia molta gent del Ripollès, venien d'altres comarques i dormien, vivien pràcticament en l'escola. Ara no té aquest sentit que havia tingut en el passat i és el moment de plantejar-nos una escola nova que a més donaria un servei extraordinari en el centre de la ciutat, juntament amb aquest centre d'atenció primària, un equipament de salut. Estem parlant de transformar completament el que seria el barri de Sant Miquel i les Tries amb equipaments de proximitat que la ciutat necessita.
Des de l'Ajuntament asseguren que no hi ha un calendari definit i argumenten que construir un equipament d'aquestes característiques requereix temps. Això sí, afirmen que els agradaria poder disposar del nou equipament abans que es construeixi la variant. També han traslladat aquesta necessitat a la consellera d'Educació, Anna Simó, qui assegura que començaran a parlar-ne i estudiar-ne la viabilitat, tenint en compte la llarga llista d'equipaments que, Simó diu, hi ha arreu del territori.
És molt important fixar-se en un objectiu i caminar-hi. I mirar-ho des de la integralitat de l'oferta a Olot, de la mobilitat a Olot, de les necessitats d'Olot i d'Olot com a capital, com a epicentre, si se'm permet, com a epicentre comarcal, també pel que fa a l'educació secundària, sobretot, però també primària. I ens hem emplaçat a fer una lectura conjunta de la planificació a curt, mitjà i llarg termini des d'aquesta perspectiva municipal i de comarca.
A més, aquest cap de setmana, l'Ajuntament d'Olot ha fet el primer pas per començar a esbossar el que serà el nou Pla d'Educació i Cultura. El regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, assegura que en els pròxims 6 mesos es crearan taules de treball per respondre als reptes que vagin sortint.
Un cop tinguem els reptes que detectem, doncs irem fent taules de treball participatives per diferents temes o àmbits que ja irem anunciant i tothom podrà participar. També hi haurà una web on portar, fer aportacions, bueno, i farem tot aquest treball de participació que ha de ser extens i a final d'any per tenir ja el Pla de Cultura i Educació d'Olot.
Per participar en el procés participatiu de creació del Pla de Cultura i Educació cal visitar el portal web pladeculturaieducacióolot.cat.
Cap de setmana ha plegat d'actes arreu de la comarca, en especial a Olot, on el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha rebut la medalla de la ciutat d'Olot. Colón, de 75 anys, ha recollit el guardó en reconeixement a la seva trajectòria al capdavant d'aquest projecte social i empresarial. Més de 500 persones han omplert el Teatre Principal d'Olot aquest dissabte per homenatjar-lo. Guillem Guardiola.
Per tot això, Cristóbal, per aquesta voluntat de servei, per aquesta actitud, en nom de totes les persones que han millorat les seves vides gràcies al seu pas per la Fageda, de les seves famílies, de la ciutat i de la comarca, gràcies.
Aquest ha sigut el moment en què, després del Parlament d'aquest dissabte a la tarda de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha rebut la medalla de la ciutat d'Olot en un emotiu acte celebrat al Teatre Principal d'Olot. Un acte que ha repassat l'evolució que ha viscut la cooperativa La Fageda des de la seva fundació l'any 1982 fins al dia d'avui. L'empresa continua elaborant làctics, gelats, melmelades i disposant d'una secció de jardineria i ramaderia. També ha impulsat l'Escola de Noves Oportunitats Noima. Després de repassar tota aquesta trajectòria, el fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, ha assegurat que elegir la Garrotxa per començar-hi aquest projecte va ser una molt bona elecció.
En realidad, este reconocimiento no es para mí, es para todos nosotros. Juntos hemos hecho posible lo que hoy en día es La Fageda. Construir un proyecto desde la nada no depende solamente del esfuerzo que uno ponga, depende también del contexto donde se quiere llevar a cabo. Y Olot ha sido una buena elección.
L'Ajuntament d'Olot ha concedit al fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, la màxima distinció per haver liderat diferents projectes a Olot i la Garrotxa per persones en situació de vulnerabilitat, contribuint a fer que la seva vida creixi en sentit i benestar. Més de 500 persones han assistit al Teatre Principal d'Olot, entre ells el reconegut economista Oriol Amat, que ha destacat, sobretot, el valor social de la Fageda.
Certament, hi ha empreses que destaquen pel seu lideratge en àrees com els costos, la imatge de marca o la innovació tecnològica, però La Fageda ens recorda que el veritable lideratge transcendeix aquests àmbits situant el benestar humà i la cura del planeta al centre de la seva missió.
La medalla de la ciutat d'Olot que ha rebut el fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, ha sigut la 20ª que concedeix l'Ajuntament d'Olot.
I com dèiem, cap de setmana d'actes on el moviment feminista de la Garrotxa ha tornat a reivindicar igualtat i justícia. Una de les activitats més destacades ha estat la inauguració de l'exposició Dones Artistes de la Garrotxa de l'Associació ALBA. A més, desenes de dones també es van reunir a l'estació d'autobusos per recordar les palestines víctimes en el conflicte amb Israel.
El Dia Internacional de les Dones ha servit per recordar aquest divendres 8 de març que el moviment feminista continua més viu que mai i la seva lluita també. Un dia assenyalat per ALBA, l'Associació de Dones de la Garrotxa, que ha inaugurat a l'Espai d'Art Àmbit Sant Lluc la 13ª exposició Dones de la Garrotxa. La mostra inclou quadres i escultures fetes per dones garrotxines. amb la idea d'acostar-se als joves. A més, l'associació ha proposat exposar els projectes del concurs d'art urbà a càrrec dels alumnes de revestiments murals de l'Escola d'Art d'Olot. La presidenta d'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, Catalina Selles, ha remarcat la repercussió que tindrà aquesta nova proposta per a la ciutat.
Cada plafó té una explicació que és molt potent. Llavors hi haurà una votació popular i un jurat a final, i llavors el projecte guanyador el farem en un mur de la ciutat d'Olot que l'Ajuntament ja ens han donat a la plaça de Santa Magdalena.
Segons la presidenta d'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, Catalina Selles, la lluita feminista és molt difícil de vèncer.
És una lluita molt present i molt difícil de vèncer, jo crec, perquè no sé què passa, és com una cosa que s'encomana i jo penso que hi hem de lluitar molt, ja des de la base, des dels instituts amb el jovent, perquè hi ha nenes que jo crec que ja tenen una certa violència per part de les seves parelles i elles no en són conscients. I llavors penso que s'ha de lluitar.
Per la seva banda, desenes de dones també es van reunir en una trobada a l'estació d'autobusos per recordar les dones implicades en el conflicte entre Palestina i Israel. La resta de la Garrotxa també ha commemorat el Dia Internacional de les Dones amb una taula rodona de debat sobre dones en professions masculinitzades a les Planes d'Hostoles, una sessió de contes a Tortellà, una mostra professional de microdansa a Sant Jaume de Llierca, un col·loqui sobre l'andropausa, la menopausa i el climateri a Mieres i una lectura de manifest a Sant Feliu de Pallerols, entre moltes altres activitats.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, oients de Ràdio Olot, us volem traslladar una pregunta. Com ens sentim els garrotxins i garrotxines? La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa promou una enquesta oberta per conèixer la situació actual dels habitants de la comarca. El cert és que en la societat actual cada vegada apareixen més casos de persones que se senten soles i des de l'Hospital d'Olot creuen que aquesta enquesta pot ser el primer pas per abordar aquest problema.
Els professionals mèdics de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa han impulsat un estudi per detectar la soledat no volguda a la comarca. Per fer-ho, en primer lloc han iniciat una enquesta per conèixer a fons l'estat actual de la Garrotxa. Ara per ara, la directora d'Atenció Primària de l'Hospital d'Olot, Glòria Bassets, assegura que hi ha estudis que apunten un augment de persones que, tot i estar envoltades de gent, se senten soles. A més, diu que en la majoria de casos aquest problema afecta els joves i a la gent més gran, però el que es pretén amb aquesta enquesta és tenir una imatge real del que passa a la Garrotxa.
On som? Com ens sentim? Perquè sabem que la sensació de solitud és important, que hi ha estudis que demostren que ja amb gent gran pot arribar fins a un 40% la sensació de soledat en diferents graus. Vol això, vol saber com ens sentim, perquè sabem que a més té implicacions molt importants en la salut de la gent.
Segons Bassets, un sentiment de solitud pot tenir implicacions importants en temes relacionats amb la salut mental, però també parla de salut física i assegura que podria equiparar-se al tabaquisme o l'obesitat en els perills cardiovasculars que pot arribar a ocasionar. Un cop s'hagi tancat el termini per respondre a l'enquesta i s'hagin analitzat els resultats, els professionals sanitaris hauran de reunir-se amb els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal per traçar una ruta de treball.
Si arribem a tenir tantes respostes que ens puguin dir en aquests municipis hi ha més sensació de malestar, de soledat que en un altre, doncs podem enfocar-nos en aquests municipis juntament amb els ajuntaments, amb els consells comarcals, amb, jo crec, tota la gent, perquè parlaves de cultura. La cultura, per exemple, és una eina fantàstica per donar, no?, per la cohesió social, però també per la salut mental de la gent. Per tant, ens ha d'ajudar a dir a la comarca hem de fer més accions en aquests llocs amb aquest grup de població o en aquest grup d'edat, no?
L'enquesta va dirigida a totes les persones majors de 10 anys i el termini per respondre-la és el dijous 28 de març.
L'esport a Ràdio Olot.
Un obrim la carpeta esportiva d'un dilluns marcat per tres derrotes. La primera d'elles, la de la Unió Esportiva Olot, al camp de l'Hospitalet, on la posada en escena espatlla l'obra del conjunt olotí. L'equip de Pedro Dolera ha pagat un mal començament de partit, ha encaixat un gol molt matiner d'Albert López i ha perdut el camp de l'Hospitalet per 1-0. Aquest resultat obre la Lliga. L'Olot té ara 4 punts de marge davant d'un Hospi rearmat, que ara creu en el sorpasso. David Planella.
L'Hospitalet va desbordar l'Olot només de començar el partit. Els jugadors de Joan Sánchez, conscients que només els valia la victòria, van sortir amb un parell de marxes més i van complicar la vida a la defensa olotina, que va tenir dificultats per sortir amb la pilota jugada i per frenar els atacs riberencs. L'Hospi va fer mal, sobretot per la banda dreta. Des d'allà va néixer la primera ocasió, un xut de Joan Lasso des del punt de penal, i el primer i únic gol del partit. El va marcar amb el cap Albert López, sol al segon pal, per rebre una pilota centrada massa fàcilment per Rubi. L'entrenador de l'Olot és Pedro Dolera.
No sé si ha sigut un excés d'ells que han sortit com animals i ens han menjat, o hem sortit nosaltres dormits, no sé. La jugada del gol és un, bueno, és que és un desbarajuste absolut. Vull dir, Mainau estava a la dreta, Moja a l'esquerra, no defenem bé la situació, Vigas permet el centre, vull dir, ja... Hi ha coses que no, i que això, bueno, és que aquestes coses en un partit et penalitzen i avui això ens ha passat factura.
Només s'havien jugat 4 minuts i l'Hospitalet ja havia trobat el que buscava, el gol que l'avancés en el marcador i li posés el partit de cara. A l'Olot li va costar reaccionar, fins i tot va rebre un altre gol anul·lat per fora de joc, però ho va acabar fent i va dominar el joc a la segona meitat de la primera meitat. Moja, amb dues ocasions, i Pedro, amb un xut des de fora l'àrea, van topar amb Aliaga, i a la segona part l'equip olotí, malgrat tenir la pilota, tampoc no va trobar la manera de marcar el gol de l'empat. Va lamentar un possible penal per mans i un parell de bones ocasions fallades. Una de Bernils, una altra d'Uri González, sola dins l'àrea, i també un xut de Marc Mas que va treure un defensa, però no va tenir contundència en els últims metres.
Ens ha faltat finalitzar, ens ha faltat l'últim passe, l'últim centro, l'últim... Sempre ha faltat alguna cosa, no? I quan hem tingut, sota el pal, se'ns han tret una amb la cara com la setmana passada, i bueno, ara és aquesta ratxa que dius, ostres, generem igual i no fem, no? Bueno, si hem de perdre, prefereixo perdre així, sent nosaltres, sent dominadors.
L'1-0 al camp de l'Hospitalet suposa la primera derrota fora de casa d'un Olot que no perdia des del 12 de novembre. Ha acumulat 13 jornades i 4 mesos invicte. I també deixa molt oberta la lluita pel títol i l'ascens directe a Segona Federació.
Sí, bueno, la Lliga igual que hi havia abans. Vull dir, això ja ho hem dit des del primer dia. Vull dir, jo sempre soc molt passat amb això, però és que això no guanyarem la Lliga ni avui, ni la guanyarem ni la setmana que ve. Vull dir, això és una marató. I ara hem de veure com estan els nostres corredors.
L'equip de Pedro Dolera continua sent líder, ara amb 4 punts de marge respecte de l'Hospi, quan fa 2 setmanes en tenia 9. Queden 10 jornades perquè s'acabi la Lliga i ara arriba una setmana especialment intensa. Dissabte, l'Olot jugarà contra el Mollerussa a l'estadi municipal. Dimecres, disputarà la final de la Copa Catalunya. I el diumenge següent, rebrà el Vilassar, el tercer classificat.
En hoquei patins, tampoc grans notícies perquè l'hoquei Olot no va poder arrodonir la festa a la Josep Jou perdent per 3-5. Davant un miler d'espectadors, l'efectivitat del Sant Cugat de la mà de Pau Gilabert ha decantat el partit. L'equip de Miquel Ràfols va enviar fins a 5 boles al pal i no va poder anar per davant del marcador en cap moment del duel. El conjunt visitant va ser més encertat i va acaparar protagonisme enmig d'una gran festa al pavelló d'Esports Olots. Una pista plena de gom a gom era l'inici d'un vespre d'hoquei patins a Olot que no es va poder completar amb un dissabte rodó amb una victòria. El Sant Cugat visitava la Josep Jou i es van dur els 3 punts gràcies a ser més efectius que el conjunt de Miquel Ràfols. En un inici de partit marcat per la igualtat i sense gols no hi va haver moviment al marcador fins a 6 minuts i mig per la final de la primera meitat. Els Sant Cugatens es van avançar gràcies al gol de Villares en una acció al segon pal. L'hoquei Olot, però, no va decaure, tot i començar perdent, i va reaccionar ben aviat amb l'empat després d'un llançament potent de Tomàs Mercè, que va entrar per l'escaire de Max Rodríguez. L'empat era el marcador al descans després d'uns primers 25 minuts de partit marcats per una igualtat extrema. El tècnic de l'hoquei Olot és Miquel Ràfols.
Crec que hem merescut més. Per una altra banda, també ens ha costat una mica controlar les emocions de tanta gent a la grada, d'haver els jugadors, per lo bé i per lo dolent, són molt partíceps de tot el que es genera al pavelló. Llavors, a vegades també és difícil fer aquest canvi de xip. Hem estat un punt més precipitats a nivell de saltar les marques, a nivell de faltes, ens hem carregat de seguida de faltes.
A la represa del partit va canviar, una segona meitat condicionada des del principi, després que David Carles veiés la targeta blava i Pau Gilabert transformés la bola aturada per fer l'1-2. Després de novament veure's per darrere el marcador, els olotins van seguir buscant l'empat, però no en van tenir el punt d'encert necessari. Precisament després d'una ocasió clara, protagonitzada per Marc Prat, a 11 minuts pel final, Lucas Vicent marcaria l'1-3. Compte per un hoquei Olot que va enviar fins a 5 boles al pal durant la segona meitat i va tornar a veure com Pau Gilabert marcava una nova falta directa. Era el quart gol visitant i només quedaven 9 minuts de partit. Martí Arreixac amb un llançament ras marcaria el 2-4 i donaria molta emoció a la recta final. Per uns minuts d'esperança que es trencarien al cap de 3 minuts després que Gilabert completés el seu hat-trick particular amb el 2-5. A un minut pel final, Aniol Mangas marcaria el que seria el marcador final, el 3-5.
Tenen un jugador que és determinant, que ho sabíem, que havíem de controlar les faltes, que havíem de controlar les directes, I això ens ha penalitzat molt perquè té una definició molt bona i al final quan un equip et fa 5 gols doncs és mereixedor de la victòria, no hi ha res a dir.
Segona derrota de la temporada de la Josep Jou per un hoquei Olot que manté els 10 punts respecte al descens quan només en queden 15 per disputar-se. Són 8ens a la classificació, 21 punts. La nota positiva del partit va ser l'ambient que es va viure al pavelló d'Esport Olot amb un miler d'espectadors. La competició ara s'atura un mes i el proper compromís dels olotins no serà fins al cap de setmana del 6 i 7 d'abril a la pista del Club Petit Tordera. Derrota en futbol, derrota en hoquei patins i malauradament derrota també en tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot va reviure el malson contra els Ira, els olotins va marxar de València amb una derrota contundent per 4-1 que només va poder maquillar el punt de Diego Pinho. L'Olot guanya l'averatge a l'Alzira però només és a un punt del descens. El pròxim partit és a casa, aquest divendres davant l'Irun, l'Ikea Enea Basc.
Tercera derrota consecutiva a la Lliga d'un Club Tenis Taula Olot que ha de començar a reaccionar si a última hora no vol patir per mantenir la superdivisió. L'Olot ha tornat a perdre contra l'Alzira aquest divendres en una oportunitat única de venjar-se de l'eliminació a la Copa del Rei fa tot just unes setmanes. El portuguès Diogo Silva tornava a l'alineació gairebé un mes i mig després. De fet, ell ha sigut l'encarregat d'obrir el partit i l'ha obert amb victòria en un primer set ajustat. El portuguès ha acabat perdent davant el francès Leveson en 4 jocs. Un altre portuguès, Diogo Pinho, ha posat les coses molt difícils a Muti, tan difícils que s'ha acabat imposant en un últim set d'infart per 9-11. Amb un 1-1 al marcador i tot per decidir, ha aparegut el nacional José Carlos Guillot, que ha tombat Arnau Pons sense gaires complicacions. Diogo Pinho tampoc ha pogut vèncer l'Eveson, olímpic l'any 2016 i amb un nivell clarament superior al del portuguès. Tot semblava que Diogo Silva tenia ben encarrilada la victòria, però Guillot ha girat la truita i ha transformat un 0-2 a favor de l'Olot en un 3-2 que li ha donat la victòria a un Alzira que continua a la penúltima posició. A només un punt del descens, però amb l'Averàs guanyat a l'Alzira, l'Olot va guanyar els valencians a casa per 4-0. El Club Tenis Taula Olot té totes les esperances posades en el pròxim partit d'aquest divendres a casa contra un altre os dur de la Superdivisió, l'Irun Leca Enea Basc.
Més detalls de l'actualitat esportiva de casa nostra d'aquí uns minuts a l'antena de Ràdio Olot amb el tercer temps d'en David Planella, on repassarem àmpliament les derrotes que acabem de comentar als serveis informatius de Unió Esportiva Olot, Hoquei Olot i Club Tenis Taula Olot, entre molts altres temes. Gràcies un dia més per la seva confiança, així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 11 de març de 2024. Segueixin connectats a l'antena de Ràdio Olot per no perdre's el detall d'arreu de la comarca de la Garrotxa. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.